Bon dia, avui és dimecres 15 de novembre i ja passen 5 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Benvinguts a l'informatiu diari d'aquest dimecres 15 de novembre, en el qual avui els parlarem de la temporada de l'oli. Una temporada que s'ha avançat en el calendari, com és habitual, hauria d'haver començat justament ara aquests dies, però ja fa una setmana que molts pagesos estan collint les olives. Una campanya que en quilos d'olives serà més baixa, però que en producció mantindrà més o menys els litres d'altres anys, dels darrers anys. Les conseqüències de la sequera es veuen en la baixada de quilos d'olives, però en qualsevol cas, des de la cooperativa agrícola de la Conca d'Barberà asseguren que l'oli d'enguany tindrà una bona qualitat. En parlarem avui amb Josep Maria Civit de la cooperativa de la Conca d'aquí uns minuts per ampliar aquest punt de vista de la campanya d'enguany. En qualsevol cas, avui també tindrem altres notícies, per exemple, la campanya de tardor, en aquest cas turística, la Conca Poble a Poble, una iniciativa que s'ha desenvolupat per segona vegada a la comarca i que ha visitat 3 municipis i que, de fet, ha comptat amb èxit de participació perquè ha superat les previsions. De fet, estaven previstos grups de 25 i, en tots els casos, s'ha superat aquest límit d'inscripcions. En parlem també amb la Mireia Bonet, que és la cap del Servei de Turisme de la Conca de Barberà, del Consell de la Comarca. En aquest informatiu també els parlarem del col·loqui que celebrarà Conca Activa a Montblanc sobre el màrqueting empresarial amb la participació de 3 empreses del territori. Són notícies d'aquest dimecres 15 de novembre. Benvinguts.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Bé, estem immersos en aquesta campanya de recol·lecció de les olives i també de producció de l'oli. Els molins ja estan produint aquest oli, fins i tot ja es pot comprar l'oli del primer raig. I avui el que hem volgut fer és conèixer aquesta campanya d'enguany que, doncs, en línies genèriques, és més curta que altres anys en tot el territori, sobretot al Camp de Tarragona per aquesta sequera, i a la Conca de Barberà no és una excepció. Enguany hi ha menys producció d'olives, però el que sí que ens asseguren és que la qualitat de l'oli que en surt és força bona. Avui en volem conèixer més informació i, per tant, el que farem és parlar amb Josep Maria Civit de la cooperativa agrícola de la Conca de Barberà. Bé, d'aquesta temporada de l'oli avui en volem parlar amb el Josep Maria Civit, que és representant de la cooperativa. En Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Estem davant d'una bona temporada d'oli, no? Quina és la previsió?
Bueno, la previsió és que serà una collita una mica més curta que campanyes anteriors, bàsicament degut a la secada, però potser amb uns rendiments superiors als altres campanyes.
Llavors, amb rendiments superiors, això vol dir, per qui potser no ho entengui, no?, que en quant a quilos d'olives se n'han fet menys.
Hi haurà menys quilos d'olives, però els litros d'oli aproximadament sortiran els mateixos. Bàsicament és degut a la secada i una mica d'afectació de la mosca, però la qualitat de l'oli és bona.
Aquestes condicions afecten a tothom per igual o al territori a vegades hi ha afectacions desiguals?
No, és bastant homogeni i, bueno, són afectacions de massa temperatura al setembre i octubre, i això ha provocat que comencéssim a collir el 6 de novembre, que mai havíem començat a collir olives tan d'hora.
Quan es començava normalment una temporada?
Normalment és cap al 12-15 de novembre, i enguany hem començat, això ha adelantat tot una setmana ben bé.
Abans deies que la qualitat, si més no, serà bona de l'oli d'enguany. Què és el que determina això?
Bueno, el que determina això és la frescor de l'oliva, és a dir, que l'oliva, com més aviat estigui, quan està collida, el més aviat ràpidament estigui molturada, que és l'oli, que no es deixi l'oliva 2-3 dies collida a casa, sinó que tal com es cull es porti això provoca que no pugi d'acidesa, i mentre no hi hagi unes glaçades molt grans no afecta a la qualitat de l'oli. Quan hi ha unes glaçades molt grans, llavors l'oli ja no perd qualitat i deixa de ser extra verge i passa a tindré altres qualitats que no són tan favorables.
Enguany deies que aquesta producció, aquest oli serà una miqueta més curt, és una collita més curta. No sé si us animeu a quantificar la disminució de quilos.
Bueno, això és que som tot just al començament, però es parla sobre un 20% menys de collita de l'any passat. L'any passat s'hi van fer 860.000 quilos, a la cooperativa enguany es preveu sobre els 700.000 quilos d'olives, però bueno, això cap al final ho sabrem.
I això es tradueix al preu final de l'oli?
En teoria el preu es manté bastant, el que passa que sí que repercuteix una mica, perquè el ben i menys repercuteix una mica i segurament pujarà una miqueta el preu de l'oli. Però no va en funció de la nostra collita, sinó va en funció de la collita general a nivell de la DO a Siurana, que també més o menys és igual, per això l'afectació és general a tota la DO a Siurana.
Clar. Bé, per acabar, ens deies que enguany s'ha començat una miqueta més d'hora, i quan preveieu que acabarà aquesta temporada?
Bueno, segurament s'allargarà fins als vols de Nadal o principis d'any, com cada any, vull dir, perquè sempre no pots obligar la gent que culli d'hora, sinó hi ha gent que s'espera collir, que els rendiments siguin més alts, o els hi va més bé collir pel pont, passat el pont de la Puríssima, o això suposa que ens allargarem fins als vols de Nadal.
I una pregunta que ara em ve al cap, no sé com és la producció de cada pagès o pagesa de la Conca de Barberà. Són petites collites? Quin és el perfil una miqueta dels productors locals?
Són petites, són molts productors amb poca producció pel que a la nostra cooperativa. Altres zones més oleoductes o que produeixen més olives, tipus Garrigues o així, són productors molt més grans. Aquí hi pot haver algú, 4 o 5 socis, que aquí sí que tinguin una collita representativa d'oli o d'olives, que en collin moltes, però en general són molts socis amb una collita que és bàsicament per l'autoservei de casa i alguna cosa que quede per vendre.
Molt bé, doncs Josep Maria Civit, moltíssimes gràcies avui per estar aquí a l'Espluga FM Ràdio i per haver explicat una miqueta doncs, com es preveu aquesta temporada de l'oliva, de l'oli d'enguany. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
El teu portal informatiu de proximitat.
Bé, continuem en aquest informatiu perquè el cicle de visites guiades a pobles de la Conca de Barberà d'aquesta tardor ha superat les previsions de participació, ja que més d'un centenar de persones s'han sumat en aquesta proposta gratuïta del Consell Comarcal que ha recorregut els pobles de Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca i Blancafort. Aquesta campanya turística s'anomena la Conca Poble a Poble i ja se n'ha celebrat la segona edició. Ha estat des del 28 d'octubre fins aquest passat 11 de novembre. D'entrada, les visites s'oferien a un màxim de 25 persones, però com dèiem, finalment n'ha congregat més visitants. Avui en volem conèixer més coses, per això parlem amb una de les responsables.
I d'aquesta campanya de la Conca Poble a Poble d'enguany en volem parlar amb la Mireia Bonet, que és cap del Servei de Turisme del Consell de la Conca de Barberà. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja s'ha acabat aquesta segona edició, quina és la valoració que en feu?
La valoració és molt bona, estem molt contents. De fet, per ser el segon any que es fa, segueix tenint èxit com a primer any. Hem superat molt les expectatives inicials. De fet, nosaltres per qualitat de la visita guiada en els municipis sempre fiquem un màxim de persones que puguin participar, que van tornar les 25 persones, però degut a que hem tingut molta demanda d'inscripcions finals i molta gent interessada en fer-ho, hem hagut d'ampliar i ens movem en tornar les 35, alguna vegada fins i tot 40 persones en les visites dels municipis.
Clar, déu-n'hi-do, més demanda que oferta que la que oferiu, però com deies, amplieu una miqueta el nombre d'inscripcions finals i expliquem-ho, s'han fet 3 visites guiades a 3 pobles, com funciona una miqueta aquest projecte?
Sí, de fet cada any anem canviant els municipis i sobretot també prioritzem aquells pobles que a dia d'avui no tenen un sistema de visites guiades estructurat. És a dir, que durant l'any doncs, no es fan visites guiades i aprofitem per donar-los a conèixer a les persones. No? Llavors el que fem nosaltres és proporcionem un guia al municipi i a partir d'aquí doncs, estructurem tota la visita. El sistema d'inscripcions es fa per internet des de la nostra pàgina web, concaturisme.cat, i llavors des d'allà tothom es pot apuntar a les visites que vulgui. Mm. A partir d'aquí doncs, bueno, es va treballant.
Clar, i qui és qui s'apunta? Vull dir, quin és el perfil del sol·licitant d'aquestes visites guiades?
Bueno, de fet, nosaltres treballant en l'àrea de turisme, prioritzem molt o valorem molt que siguin gent de fora, i realment el 80-90% de persones apuntades són gent de fora. Són gent de Barcelona Comarques, de Tarragona, gent que ja ha participat en altres activitats que es fa des de l'àrea i que són com a públic fidel, no? A les activitats que organitzem ja ens coneixen, saben com ho fem i ho troben interessant, o són gent que repeteixen d'un any a l'altre, però realment doncs gràcies a la difusió que en fem des de xarxes socials, el mailing que tenim ja també de base de dades de clients i tot, doncs fa que arribi molta gent i que siguin persones doncs de fora de comarca, que això és molt interessant.
Perquè aquest és l'objectiu, que sigui gent de fora, o també us agradaria que fos gent de la Conca que pugui descobrir altres pobles que té al costat i que potser no ha conegut mai amb una visita guiada?
Nosaltres valorem els dos públics molt, eh? Sí que és veritat que potser tenim, per l'àrea que estem treballant, tenim molta sensibilitat cap al públic de fora, perquè doncs aprofiti per fer la visita guiada i es pugui quedar a dinar, i fins i tot si vol passar el cap de setmana aquí, doncs ho pugui fer, però també valorem molt que la població local o fins i tot a nivell de comarca es coneguin municipis que moltes vegades ho coneixem perquè hi hem estat, però no sabem quin és aquell valor, no?, cultural o turístic que pot haver dins del propi municipi.
Clar, aquesta és una miqueta la valoració que avui en traiem d'aquesta segona edició de la campanya turística de la Conca Poble a Poble. No sé quines línies seguirà aquesta campanya, si es tornarà a repetir. A partir d'aquesta valoració, com penseu treballar?
La nostra aposta és que es torni a repetir, i fins i tot que aquells municipis que ja han fet el tastet, no?, de dir, és possible estructurar una visita guiada al nostre poble, que poguessin donar una continuïtat en el servei. Això ja és tema municipal, no? Però bueno, l'objectiu és aquest, i per part de Turisme Conca de Barberà és seguir apostant per mantenir aquesta campanya i de cara a l'any vinent canviar de municipis i ja oferir a altres pobles doncs, que la gent no, encara no coneix potser, o fins i tot cal aprofundir més en el contingut, no?
S'ha donat el cas, per exemple, amb això que ens deies d'algun municipi de l'anterior edició, per exemple, que participés en aquesta visita guiada i que l'hagi mantingut com a programació pròpia del municipi o no?
Bueno, algun municipi ha seguit fent-ho de forma esporàdica. Entenem que hi ha municipis petits que és una miqueta complex estructurar un sistema de visites guiades de forma setmanal o durant tot l'any, no? Llavors, hi ha hagut algun municipi que ho ha repetit de forma puntual, doncs en ponts, per exemple, o en activitats que pugui fer doncs, tema festa major o fires, etc. I creiem que a la llarga el camí ha d'anar cap aquí, no? Ja donar un servei al turista, que és oferir aquestes visites guiades ja de forma més estructurada.
Això ha estat durant la tardor, aquesta campanya turística. No sé, de cara a l'hivern, si després de tancar aquesta ja teniu una altra proposta sobre la taula.
Sí, de fet, nosaltres de cara a l'hivern, estic parlant mesos de febrer i març, treballem ja de cara al perfil de turisme actiu, donant a conèixer a partir de diferents caminades l'entorn paisatgístic dels municipis. Aquestes caminades també ja fa uns quants anys que les fem, tenen molt d'èxit, treballem en diferents pobles cada any també, i el que fem és fer un recorregut caminant per donar a conèixer l'entorn, aprofitant també el propi municipi com l'entorn. Llavors és una miqueta ja per gent que li agradi caminar, fer excursions a diferents distàncies, no?, perquè hi ha dificultats, perquè s'adapti una mica a tothom, i aquest és el pròxim activitat a nivell de coneixement de la comarca.
Molt bé, doncs Mireia Bonet, cap del Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, us deixem ja treballant la campanya d'aquest any vinent. Avui hem fet aquesta valoració de la Conca Poble a Poble, aquesta campanya turística de tardor. Moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
I com que Activa viurà el dijous 30 de novembre la sisena edició de SOMI, el col·loqui d'actituds emprenedores de la Conca de Barberà. Enguany la xerrada s'enfoca al màrqueting empresarial, per exemple, es parlarà de la necessitat de crear una imatge de marca o de definir el públic objectiu. La jornada d'aquest 2017 es celebrarà, com dèiem, el 30 de novembre a les 6 de la tarda a la seu de Conca Activa, a Montblanc, i comptarà amb la participació de 3 empreses del territori. D'una banda, Aromis de la Conca, Tòfona de la Conca i Curculio Nucum. Els representants de les tres empreses exposaran les seves necessitats i inquietuds relacionades amb el màrqueting. En paral·lel, Jessica Lignan, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, donarà resposta a les preguntes dels emprenedors del territori. L'actitud d'aquest 30 de novembre, com que activa també l'activitat, volíem dir, d'aquest 30 de novembre, també comptarà amb la xerrada de Jessica Lignan sobre la transformació digital per millorar l'experiència dels clients. L'activitat, que és oberta a tothom, l'organitza l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, Conca Activa i la UOC. I veja, en previsió d'aquest cap de setmana els destaquem la 23a edició de les Ovelles Esgarriades, que celebrarà aquest dissabte, 18 de novembre, a l'Espluga de Francolí. El pavelló del Casal obrirà les seves portes a 8:15 del vespre. També aquest dissabte, al Monestir de Poblet, segona entrega del Festival d'Orgues de Poblet, el Festival Internacional, ja viu la 5a edició, i aquest dissabte la segona entrega d'aquest festival d'enguany, amb el concert de l'organista internacional Kane Kuhlmann. Serà, com dèiem, aquest dissabte 18 de novembre al 8:15 del vespre al Monestir de Poblet. I també per aquest cap de setmana, però ja parlant de la programació de diumenge, destaquem la segona cursa de la dona que organitza el CIAT del Consell de la Conca de Barberà i també del Club Atlètic Montblanquí. Aquesta segona cursa es viurà el 19 de novembre a les 10 del matí a Montblanc, a Sant Francesc, i com saben ja va omplir els dorsals justament una setmana abans de tancar les inscripcions. Més de 350 persones que hi participaran i col·laboraran, però només seran 350 el màxim, topall màxim de corredores. I també el 19 de novembre a Barberà de la Conca celebrarà el Mercat del Trasto. Serà a partir de les 10 del matí en aquest municipi de la Conca de Barberà, a la plaça del Sindicat. Aquestes són, doncs, les propostes que avui els destaquem d'aquest cap de setmana a la Conca de Barberà. Ara el que fem és repassar propostes, però de l'emissora, del dia d'avui, dimecres 15 de novembre.
El teu portal informatiu de proximitat.
Bé, com saben, de dilluns a divendres a les 11 del matí, també a les 7 del vespre, tenen una cita amb l'actualitat, amb l'informatiu diari, però després, al punt horari de les 12 del matí, avui podran escoltar la remissió del passeig musical amb Antoni Sabater, doncs, com sempre, aquesta visita, aquest passeig per les propostes musicals del convidat. En aquest cas, coneixerem doncs, moltes propostes, però relacionades amb el cinema. A les 12 del matí, ja ho saben, a l'esplugafmradio.cat, en els canals habituals, al 107.4, i també a esplugafmradio.cat. I ja de cara a la tarda, avui, com saben, és dimecres, i els dimecres es reemet el programa Música a la Carta amb Miquel Moya, serà a partir de les 4 de la tarda. I a les 8 del vespre, si volen seguir amb la música, doncs també ho poden fer, perquè avui tenen un altre programa de música amb el Ramon Amigo i les seves propostes del rock. També un programa que viatja per la història del rock, perquè cada dia és temàtic i el Ramon fa aquest pas i trajecte per la història d'aquest gènere musical. I a les 9 del vespre, El Dia en un Minut, el repàs en 60 segons d'aquesta jornada del dimecres 15 de novembre, i després un nou conte infantil en anglès de Jill Haywood al Storytime. Aquestes són les propostes per aquest dimecres a l'Espluga FM Ràdio. Els dimecres és dia de propostes musicals i així ens acomiadem amb una proposta musical avui del grup musical Doctor Prats i Ara, la cançó aquesta que tothom coneix, sobretot perquè va estar vinculada amb un vídeo que es va fer de les entitats de l'Espluga de Francolí, era de fet doncs, la música de fons. Avui marxarem amb aquesta cançó i d'aquesta manera ens acomiadarem en el punt horari de 2:15. En qualsevol cas, després d'aquests minuts musicals i de la pausa de 2:15, tornarem amb el Lectures en l'edició matinal, un nou capítol del Nocturn de Sant Felip Neri amb la Carme Callau. Moltíssimes gràcies un dia més per la vostra atenció i la vostra confiança. Adeu-siau.
cançó que sona a la plaça, o un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, surti al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. Secret, escrit a la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert, desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord, amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort, amb arrels llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, surti al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel.
Tot el que t'envolte, el que t'interessa i el que pots fer a la teva ràdio local.
L'Espluga FM Ràdio.
Ens han dotat un Erasmus Plus i una miqueta va encarat amb el tema dels escacs.
El primer dia al col·le ja comença la nit abans, no?
Sí, de fet, no és que només segueixin en marxa, sinó que crec que la nostra força tot just comença.
Vam començar a venir a Buscallet i d'una ja vaig passar a dues, a tres, a quatre.
Clar, allà es muntava una tertúlia que era semi-ajuntament.
Tu ets el protagonista de la ràdio local. Gràcies per confiar en nosaltres.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Sisena part del capítol 9. Visc a Barcelona.
La Janina, evidentment, no es diu Janina, ni s'ha dit mai. Però una ha de vendre's el cony i el cul al carrer, robadors, queda molt millor i molt més fi dir-se Janina que no Encarnación Pérez, 50 anys de Màlaga, però reciclada en catalana, votant de Convergència i Unió, l'únic partit decent, el del president Pujol, que tots els altres són una colla d'ateus, que no creuen res, ni en la Mare de Déu del Carme, i que van directes cap a l'infern, i amb qui no es pot discutir de política, perquè la seva admiració pel durant 23 anys president és irracional i frega el fanatisme religiós, cosa que ningú no entén, perquè les putes i la dreta sempre s'han duit malament. La Janina, que va arribar a Barcelona amb 16 anys, es va posar a fer cantonades i a beure vi per suportar els homes que se li acoblaven a sobre les pensions més infectes del xino i de la ronda de Sant Antoni. Feia 5 anys que vivia el gòtic i que s'abeurava en aquell bar sense nom i sense portes, on recalaven tots els naufràgics, que es confessava 2 cops per setmana a la Mercè, amb don Manuel, el capellà, que feia tot el possible perquè ella deixés el carrer, però ella sempre hi tornava. Que jo no serveixo per estar fregant escales ni per treballar, sabent que el carrer en el mateix temps puc guanyar molt més calés, i això que últimament quasi ni em miren de cara. Per les nits la gent ve i estira el que troba, mentre sigui barat i hagi un forat. Aquesta era una afirmació que sempre havia escandalitzat el capellà de la Mercè, però davant la qual no podia oferir cap altra cosa que no fos l'atorgament de la raó a la persona que l'acabava d'emetre, i també l'absolució. Al cap i a la fi, en aquella parròquia sempre s'havien hagut d'escoltar les confessions de les ovelles més negres de la comunitat. I qui era ell, un pobre ministre de Déu, per negar el perdó, si fins i tot Jesús va esculpar Maria Magdalena? El tercer de la família d'en Fran Bodanovich era en Chevichenko, un rus de 40 anys, borni, amb una gran cicatriu a la cara i sense genitals, que s'havia passat anys exterminant txetxens per la mare Rússia, fins que un dia un escamot de rebels el va capturar ell. Hi ha una dotzena de companys d'armes i el varen torturar durant 3 hores, abans de marxar sense rematar-los, potser perquè el que volien era que els seus companys el trobessin en vida i que els poguessin explicar de viva veu el procés torturador dels rebels caucàssics. Per un miracle de la natura, la mateixa neu sobre la qual li havien amputat els genitals va servir per parar-li l'hemorràgia i així continuar vivint. Tant volta, en Chevichenko preferia haver mort. No, segur que preferia haver mort. Però la vida li reservava aquell destí a Barcelona, on feia de noi dels encàrrecs de la màfia russa. Pallisses, advertències, la recaptació dels prostíbuls. En la feina que més excel·lia era en la protecció de les dones, amistança des i filles de capitós. Tenia el funcionament implacable d'una màquina de matar, però a més, els seus patrons no s'havien de preocupar en cap moment per les possibles disposicions sexuals del contractat envers els seus objectes preuats, i això feia augmentar molt el preu dels seus serveis. En Chevichenko era el perfecte enuc de l'època contemporània, i així que l'home sense atributs s'havia convertit en un sicari temut i respectat.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà.
L'Espluga FM Ràdio.